A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes a Postals Antigues, el podcast amb instruccions de Ràdio Ciutat de Tarragona, que vol convidar-vos a fer una ullada ràpida a la Tarragona de fa, no sé, entre 150 i 200 anys i cap aquí, a través de les postals i de les imatges antigues. Aquest any Carnaval és atípic. Atípic, raro, raro. De fet, ja hem tingut unes festes de Nadal estranyes perquè el coronavirus ens ha separat, de forma temporal, si ho voleu, però sentida. I les següents festes del calendari i del costumari, almenys les més immediates, sembla que també es ressentiran molt de la pandèmia. Per aquells que sigueu més puristes amb les tradicions, en aquest moment de l'any ja podem donar per tancades i acabades les festes nadalenques, perquè amb la celebració de la Candelera, que va ser el dia 2 de febrer, els que encara teniu el pessebre muntat ja el podeu desmuntar i tornar a desar fins d'aquí el proper desembre. Ànim, que només queden 10 mesets de res. No us passa que quan s'acaba Nadal deixa, no sé, com una mena de buit? A mi tota la vida que em passa, i la veritat és que em costa treure l'arbre, acomiadar el tió, tornar a la normalitat... En fi, la bona notícia és que, malgrat tot i tot, les celebracions populars segueixen caient en el calendari. La següent, Carnaval. D'acord, seguint la tònica d'aquesta anormalitat, enguany, i ara no és per posar el dit a la nafra, però no hi haurà celebració popular, ni disfresses, ni rues, ni carrosses, ni cercaviles, ni res de fet. Ens haurem de conformar amb el record d'altres anys i, en el nostre cas, a postals antigues, amb les referències dels carnavals més antics de Tarragona. Sempre us dic que aquest és un podcast que té instruccions. Què heu de fer? El text que jo us vaig llegint i que us vaig explicant es complementa i s'il·lumina amb tota una sèrie de postals d'imatges antigues que espero que siguin del vostre grat i que trobeu encertades en la seva elecció, perquè creieu-me que hi ha molt, 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 molt a on triar de tots els temes que us pugueu imaginar. Per tant, què heu de fer? No només escoltar el podcast, també entrar a la web de la ràdio i veure, contemplar, saborir aquestes postals antigues i aquestes imatges. Creieu-me que n'hi ha que són molt, molt xules i molt interessants. Bé, cal dir que el Carnaval, fa uns quants anys enrere, no era precisament una festa molt popular a Tarragona, ni tenia una gran tradició, probablement perquè Tarragona era un important seu eclesiàstica i militar, i per tant, tanto aquí, amb capellans i militars, poca broma. Potser és per això que a l'hora de recuperar la festa i de popularitzar-la es va partir del model antic que es basa en la personificació del Carnaval en un rei i en un regnat curt, amb actes específics, un judici i una condemna, que conclou amb la mort simbòlica d'aquest rei just el dia abans de l'entrada de la Quaresma, el dimecres de cendra. El Carnaval és, per definició, una festa pagana i lunar. Això significa que no es celebra sempre el mateix dia. No és com Nadal, que ja sabem que cau el 25 de desembre, sinó que Carnaval puja i baixa el calendari d'acord amb les fases de la Lluna. En aquest cas, comptant enrere. A veure, per situar el Carnaval en el calendari cal buscar la primera lluna posterior a l'equinoxi de primavera. El diumenge següent és diumenge de Pasqua i el diumenge de la setmana anterior és diumenge de Rams. Aneu seguint, és a dir, la lluna plena ha de caure de ple dins la Setmana Santa. A partir d'aquest últim, comptem 40 dies enrere i arribem al dimecres de cendra, el primer dia de la Quaresma i l'últim de Carnaval. Per tant, el dijous anterior és l'inici tradicional de la setmana de Carnaval o Dijous Gras. El Carnaval també està molt relacionat amb la tradició cristiana. Se celebra uns dies abans del dimecres de cendra, el dia de fet que comença la Quaresma. En la tradició cristiana, els 40 dies que dura la Quaresma són un temps de sacrifici, en els quals, per exemple, no es pot menjar gaire carn. De fet, no es pot menjar gaire. Bé, a veure, això era abans, perquè avui en dia la gent mengem el que ens sembla, carn o peix, sigui Quaresma o dia laboral, diumenge o festa de guardar, tant se val. Però abans això sí que es tenia molt en compte. Per això, durant el Carnaval hi havia com a més llibertat i es trencaven moltes regles. La idea era aprofitar de fer tot allò que després la gent sabia que no es podria fer durant molts dies. Dos personatges han representat històricament la lluita entre el que signifiquen el Carnaval i la Quaresma. Per un costat, el rei Carnestoltes, que és un personatge gruixut, dragador, bevedor, esbojarrat, i per l'altre, la seva enemiga, la vella Quaresma, una vella que té 7 cames, que dejuna i que no menja carn, però peix sí que en menja. La personificació del Carnaval és el seu rei, el rei Carnestoltes. Es tracta d'un personatge fictici que presideix totes les activitats del cicle festiu de Carnaval. Mireu, és un bestiot, un cafre, que representa l'ambient de disbauxa i transgressió que caracteritza aquesta festa. Sol anar disfressat d'una manera estrambòtica i en tot moment manté una actitud esbojarrada, descarada, se'n fot de tot. Inaugura el cicle carnavalesc amb un discurs que sol repassar en clau satírica les principals efemèrides de l'any i acaba convidant tota la ciutadania a unir-se a la diversió. La resta de dies fins al dimecres de cendra es dedica a tocar la pera, bàsicament, i a presidir balls de màscares, rues i tota mena de desfilades. Finalment, el dimarts de Carnaval es sotmet a un judici pel seu mal comportament i acaba condemnat a mort. Després de llegir el testament, sempre impregnat pel missatge de gaudir de la vida despreocupadament, el cremen en un lloc públic, a Tarragona, concretament a la plaça de la Font, juntament amb la seva parenta, la concubina. El Carnaval de Tarragona és un dels més emblemàtics dels Països Catalans. Si alguna vegada heu vist o participat en les seves rues, segur que esteu d'acord amb mi. Són tot un desplegament d'imaginació, la feina de tot un any, de colors, de carrosses, de coreografies. Cada vestit és un treball d'artesania extraordinari i per cada comparsa hi poden haver centenars de participants, tots abillats iguals, tots vestits iguals, cadascú amb la seva talla. Les rues de l'artesania i de lluïment ho demostren així. Són brutals. Això sí que és brutal, i no em feia d'ahir, anava a dir una cosa. Un dels elements més representatius de la festa és la bota monumental que s'instal·la a la plaça de la Font i que indica l'arribada de la celebració i també el seu final, quan el dimarts de Carnaval la cremen juntament amb el ninot i la ninota, enmig de focs artificials, el drac, els diables, en fi, una festassa. Clar, això passa ara, però tirem enrere en el temps. Què passava fa, no sé, per exemple, 150 anys enrere? Doncs el Carnaval, fa 150 anys, era a Tarragona una celebració molt, però que molt important. L'organitzaven diverses entitats d'instrucció i recreo, esportives, socials, culturals, teatrals, polítiques, fins i tot. Anunciaven l'arribada del rei Carnestoltes amb una gran solemnitat. Al segle XX van aparèixer les comissiones humorístiques, encarregades de l'organització de la festa, integrades, entre altres, per exemple, pel Centre Català i los Bereberes de l'Ateneo Tarraconense de la classe obrera l'any 1915. Consten dos programes de carnaval complets conservats que comencen la seva proclama de la mateixa manera. Mireu, el primer és de l'any 1861. Ha plogut una mica. Diu: de los bulliciosos festejos con los que los leales súbditos de sus majestades carnavalescas se proponen celebrar la entrada y estancia en esta ciudad de tan alegre, campechano y nunca bien tolerado personaje. Para que no pueda decirse que aquí no sabemos tratar como se debe al que nos promete unos días de algazara y holgorio, a fin de pasar del mejor modo posible el resto del año, para que se vea que en esto de divertirnos y de que se divierta todo el mundo somos gente muy echada para adelante, vean ustedes y verán que de corazón van a verse por estas calles de Dios, en gloria y honor del magnífico señor Carnestoldentas, a quien ustedes no conocen y yo tampoco. ¡Vamos tirando! No basta res, consti que aquest vamos tirando apareix en el cartell. Vamos tirando. Seguidament, el cartell explicava els actes del Dijous Gras amb l'entrada del rei Carnestoltes a Tarragona. Diumenge, amb el passeig del rei en el seu carruatge triomfal per tal de recollir els regals dels tarragonins, i dimarts, amb l'última cavalcada de l'enterrament. Durant els dies que donava el regnat del rei Carnestoltes, es solia cantar Carnestoltes 15 voltes. Nadal, a més, cada volta, cada dia fos festa, la Quaresma mai vingués. La butxaca proveïda no digués ja mai que no i tot sovint cridaria: noia, porta'm el porró. Ara bé, amb el pas dels anys es va substituir per aquesta altra cançoneta: a 16, a 16, a 16 el vi, que el pobre Carnestoltes s'acaba de morir.
A 16, a 16 el vi, el pobre Carnestoltes s'acaba de morir.
Els orígens del Carnaval de Tarragona es troben en les festes saturnals, lupercals i matronals que celebraven els romans. Des de la seva colonització s'han mantingut elements com la presència del rei Carnestoltes i la inversió de papers socials i sexuals, característiques estructurals que es reprendran posteriorment durant l'edat mitjana. De fet, en el període medieval es documenta tant el repartiment de vi per part del municipi com el joc amb els bous en l'actual carrer del Cos del Bou. El mot cos indica precisament que hi corrien bous, que s'hi corrien els bous. El capitell de la processó de les rates del claustre de la catedral de la ciutat ha estat identificat com una de les escenes carnestoltolenques d'aquest període històric. Les rates passegen un gat que es fa el mort i acaba ressuscitant per cruspir-se-les. Les primeres referències d'un carnaval urbà amb rues o desfilades corresponen a la segona meitat del segle XIX. En aquest temps viu la seva plenitud i es defineix la seqüència ritual amb la construcció de la bota monumental per part del pujant gremi de boters local i també la seva crema, un veritable inici i final de la festa. Es documenta també la participació del Ball de Diables com a grup de foc. S'han documentat diverses prohibicions al llarg de tota la història, però la més transcendent va ser, com no, en la Guerra Civil Espanyola. Concretament, el 3 de febrer de l'any 37, un ordre datada de Burgos prohibia el carnaval en tot el territori que controlaven les tropes franquistes. I a partir de l'any 39, amb el triomf de les forces de Franco, aquesta ordre es va fer extensiva a tot l'estat espanyol. Ara bé, la festa va morir? No, la festa no va morir. La festa va quedar com a aletargada, com a dormida. I amb l'arribada dels ajuntaments democràtics es rescata la vitalitat d'aquesta festa de carrer en complicitat de la nova societat civil. A Tarragona, la festa es va reprendre l'any 1981. La primitiva Terpsícore és una de les poques societats refundades del Carnaval de Tarragona del segle XIX, quan es va organitzar seguint el nou model de celebració urbana que parodiava les processons del Corpus Christi i de les festes patronals. La refundació va tenir lloc l'any 2003. Actualment té la funció d'exercir de notària de la reina concubina, que a través d'aquesta entitat llega el testament cada dimarts de dol. Els textos es distribueixen impresos per part dels membres de la societat rigorosament vestits de dol per la mort de la reina concubina, així com a través, ara clar ja més modernament, de les xarxes socials. En Josep Pau Virgili Sant Romà, més conegut amb el renom del iaio Virgili, en el seu llibre Llegendes i narracions de Tarragona ens explica com eren els carnavals d'abans, o com diria el Salvi, els carnavals d'antes. Diu així el iaio Virgili, diu, les festes de carnaval a Tarragona, com a d'altres poblacions, són antiquíssimes. Trobem al nostre arxiu una nota que diu que l'any 1612 foren suprimits els enrenous carnavalescos perquè el diumenge de Carnaval, que va caure el dia 4 de març, havia mort el nostre arquebisbe Joan Vic i Manrique. I és que en aquells temps el poble era creient i fermat a l'església. S'havien realitzat carnavals cèlebres i alguns han deixat records que els tarragonins no varen oblidar durant molts anys. Totes les societats recreatives es llançaven a festejar-los amb gran esplendor, sobretot la societat Euterpe, Artesana, Empirio, Renacimiento, Casino de Tarragona, Ateneo Tarraconense, Centre Català, Cafè de les Set Portes, etc. Ho feien amb molt d'enrenou. Els balls que precedien els tres dies de carnaval eren fastuosos, amb vertaderes batalles de confeti serpentines i grans orquestres que els amenitzaven. Acudien al ball dones ricament abillades amb màscares que els tapaven la cara, que feien créixer la curiositat dels seus ben plantats conqueridors, que de vegades resultaven ser els seus propis marits o nuvis. Fou molt famós el carnaval que a la nostra ciutat va tenir lloc l'any 1860. Es varen reunir al passeig de Sant Antoni un gran nombre de la menys pertanyent societats recreatives per esperar l'arribada del déu Carnaval, que fou rebut amb tots els honors. Davant anaven els batedors disfressats de guerrers cavalcant ases. Seguien uns gegants contrafets acompanyats de gralles i trombons ben disfressats. Un grup de joves, també amb disfresses, portaven llargues escales amb les quals pujaven als balcons a obsequiar amb caramels i confeti a les boniques noies que els observaven. Darrere anava el rei Carnaval, vestit com un emperador, amb un cotxe descobert, amb un gran seguici de músics. L'any anterior s'havia construït un campanar amb una catedral en miniatura, poblat de rats penats i que llançà les campanes al vol quan el Carnaval entrava a la ciutat. Portava un govern amb tots els ministres disfressats estrafolàriament, seguits d'un gran seguici de joves cavalcant ases. I tancava la cort un consell municipal, també amb una rara indumentària, que badallava contínuament per demostrar la gana que patien en l'exercici dels seus càrrecs. Els actes dels darrers dies de Carnaval tenien un colofó, l'enterrament de la sardina, que era celebrat amb gran xivarri el dimecres de cendra a la nit. Segueix explicant el iaio Virgili. Els carnavals tarraconenses d'abans, l'any 1866, per exemple, les passions polítiques eren excitades i no va tardar molt en saltar la guspira dels partidaris del general Prim contra Isabel II. Entre l'interpàs d'aquest moment es prodigaren paròdies carnavalesques amb panons i pancartes abusives i determinats tipus que la gent reia a l'endevinar a qui o a què es referien. Aquell any, el déu Carnaval fou rebut amb tots els honors al Portalot, proper a la Casa de la Beneficència. Com sempre, no faltaren les comissions dels centres culturals i recreatius. Davant anaven sis batedors amb indumentària grega. seguia l'hereu Magí i la pobilleta Tecleta, en estat interessant, o sigui, prenyada, vaja, a l'espera d'un d'aquells parts tan propicis en aquelles èpoques de revoltes. Timbals, gralles, ajuntament carnavalesc amb el Magí de les Timbales damunt d'un asa. Els components del cor L'Àncora, vestits de mariners, cantant cançons al·lusives. Els socis de l'Empirio, com els fills de cases acabalades, per distingir-se dels altres. La comissió de l'Ateneu Tarraconense, amb els seus panons carregats de lemes, instrucció, ciència, art, indústria, música, teatre, certàmens, etc. Abillats amb una indumentària de color blau i grana. Seguia un monstre de quatre caps i el déu Carnaval amb un vestit de satí de color or, amb els seus granaders amb masses d'argent, amb un mestre de cerimònies, asseguts tots en una carrossa monumental estirada per bous. Al darrere, comparses sortides dels manicomis, indis, xinesos, músiques i danses, amb més de 200 persones cridant, tocant, tirant peladilles, confeti, caramels, farinots i, com a colofó, el carro anomenat del triomf, el triomf del déu de les carnestoltes sobre tot allò que significava tristesa i mal humor. Aquest gran enrenou continuava els dies següents, dilluns i dimarts de Carnaval, i concluïa amb l'enterrament de la sardina del dimecres. L'any 1872 va sortir una comparsa constituïda per un grup de joves cavalcant ases, molt seriosos ells, i sota un pali un altre jove disfressat de general francès, representant irònicament la rebuda que feu certa ciutat al general Suchet durant la Guerra del Francès. Em fa gràcia això de la rebuda que feu certa ciutat al general Suchet durant la Guerra del Francès. Que coi, Reus. Era Reus. El Carnaval tarragoní era ironia, era farina, era escatologia, en fotre's de tot i de tothom. Era disbauxa, música, tres dies de bogeria absoluta. Avui en dia és artesania, és música, són llantions, són comparses, són disfresses, també hi ha un punt d'ironia, però tot això ha passat una mica a la història, ha canviat una mica, ara és una miqueta com el Carnaval de Rio, i és meravellós, eh? És meravellós. Els temps canvien, i malgrat els dies que estem vivint, el Carnaval segueix. Altres anys ho viurem al carrer novament, segur. No estigueu tristos, perquè el Carnaval, segons com, també es porta el cor. No us anéssiu a imaginar. No estigueu pas tristos. El podcast amb instruccions us recomana molt vivament que entreu a la web de la ràdio a mirar les postals antigues, les fotografies, tot el que us anem adjuntant i que acompanya i il·lumina el text que jo us explico i que molt de gust cada quan toca us llegeixo. Avui us hem acompanyat a dintre d'aquestes postals antigues l'Òscar Martínez i us ha parlat amb molt de gust Roser Pros. Gràcies, Òscar, una vegada més. No res, espero que, malgrat que no sigui un carnaval al carrer, passeu uns bons dies i ens tornem a trobar al proper podcast de postals antigues. Passeu bé. Adéu-siau.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.